COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, el programa d'avui que porta per títol Nadal l'extraterrestre. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, Joan, gràcies.
Atenció al dia en què també entrevistarem, passarà per aquí, un futbolista del primer equip del Barça. Albert Díez, bona tarda, què tal?
Molt bé, Joan, bona tarda, com va?
Molt bé, home, l'Andreu Quesada està al control de so, el Juan Arias avui a la producció, us parla Joan Batllori. Top informatiu de la jornada. Oh my God,
top 5.
El Barça de futbol sala busca avui un títol que no té. És la Supercopa d'Espanya i a la tornada de la competició davant el Pozo de Múrcia, el que recordem ja va guanyar l'anada per la mínima al partit a un quart d'onze de la nit.
Top 4.
Eurobàsquet. Ja sabem que Espanya jugarà tots els partits de la segona fase a 6:15. Preneu nota. Dijous davant Grècia, dissabte contra Finlàndia i dilluns vinent davant Itàlia. Espanya passa amb una victòria i una derrota.
Top 3.
Rafael Nadal ja suma 13 títols de Gran Slam i té a tocar el número 1 de l'ATP. El manacorí s'ha desfet de Novak Djokovic a la final de l'Obert dels Estats Units en 4 sets. 2-6, 6-3, 4-6 i 1-6.
Top 2.
A l'espanyol, Kiko Casilla continua sense completar els entrenaments de grup, tot fruit de l'esquinç a l'espatlla dreta que va patir el partit de Lliga davant el Betis.
Top número 1.
El Tata Martino ha tornat avui a dirigir els entrenaments del Barça després d'uns dies a l'Argentina. Alves, que recupera d'una tendinitis, ha començat a treballar amb el grup. Busquets també ha fet una part de l'entrenament amb l'equip i Puyol continua recuperant-se fent treball de camp.
Entrevistes a Esports COPE.
Aquest dimarts parlem de Rafael Nadal i de l'eliminatòria de la Copa Davis, que hi ha per davant amb l'Albert Costa, és el director esportiu de la Federació Espanyola de Tenis. A més, escoltarem a Bosi Dermalkovic parlant de l'Eurobàsquet a la COPE per saber de primera mà, atenció, com viu a Vidal la nova etapa com a futbolista. Escoltarem un company de vestidor al Mónaco, Borja López, i ens acompanyarà un jugador de la primera plantilla de Barça, Jonathan Dos Santos.
Al debat Esports COPE.
Avui debatim de l'actualitat, que és molta, no, Batllori?
Moltíssima.
Amb el Tomàs Guasch i l'Emilio Pérez de Rozas.
La pregunta a Esports COPE.
Gran aportació, al titular del debat. Bé, a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, us estem preguntant per quin ha de ser el segon futbolista millor pagat del Barça. Tenim clar que el primer és Leo Messi. Atenció, el Manuel Pacheco ens diu Messi, perquè el que hauria de ser el primer és Andresinho, un rei de Fuentealbilla, i el Jack Madrigal hi posa ironia i humor, diu Pinto. Suposo que hem de mirar la classificació a la inversa,
a la inversa,
no? És a dir, començant per sota. Bé, respostes al mur del Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya, tot junt, i a Twitter, @EsportsCope.
Estem en marxa, passen 16 minuts de les 3 de la tarda i la pilota que ja roda EsportsCope.
Despierta! Ahora en Verti un 15% de descuento en tu seguro de coche y 3 años sin subidas si contratas por internet. Conéctate ya. Verti.com. Seguros para gente despierta.
¿Tengo un cansancio encima?
Recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital. Energía para todo el día. Revital. En farmacias y para farmacias.
Què més podem dir que no s'hagi dit ja de Rafa Nadal a aquestes alçades? Poca cosa. Estem per mi i crec que per una immensa majoria davant del millor esportista espanyol de tots els temps. Un tenis demolidor, un físic portentós, treballa com el que més, però jo, si hagués de posar per davant una qualitat, només una, em quedo amb la seva mentalitat. En el seu diccionari no apareix la paraula rendir-se davant res ni ningú. Després d'estar 7 mesos aturat, Rafa Nadal ha tornat i ha tornat millor que mai.
Esports COPE amb Joan Batllori.
D'aquí uns minuts parlem de Rafa Nadal i la seva última gesta, la victòria a l'Obert dels Estats Units de tennis, però hem de començar saludant un futbolista del primer equip del Barça a qui el relleu a la banqueta d'aquest estiu li ha canviat la vida. Tenia un peu i mig, per no dir els dos, fora de l'equip, fora del Barça, però amb l'arribada del Tata Martino tot canvia per ell. S'ha quedat perquè l'entrenador així ho ha volgut i ja ha disposat fins i tot de minuts aquesta temporada. Jonathan Dos Santos, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Todo bien, gracias a ustedes, ¿todo bien?
Todo bien, sí, todo bien, todo bien. Pendientes de vosotros, de ver cómo va la temporada. ¿El entrenamiento de esta mañana bien?
Sí, muy bien, intenso, como todos los entrenamientos, pero muy bien, todo muy bien.
Uh-huh. ¿Son muy distintos los entrenamientos con el Tata Martino que eran con Tito Vilanova o con Guardiola, por ejemplo, muy distintos?
No, fíjate, no, yo creo que no, ellos tampoco han intentado cambiar mucho el estilo de los entrenamientos. Nosotros es cierto que meten algunas cosas suyas, que es obviamente que tienen también que imponer sus formas, pero no, no te creas que hemos cambiado mucho. Es cierto que los entrenamientos son muy intensos, como siempre, ¿no?
Uh-huh. Muy intensos porque él luego en el campo pide mucha intensidad.
Obviamente, ¿no? Es un entrenador que pide mucho, que exige mucho, y obviamente pues también los jugadores teníamos ganas de demostrar, de exigirnos cada día, y bueno, para el fin de semana o para cada partido estar al 100%.
Jonathan, buenas tardes. Y además hoy ya estaba el jefe, ¿eh? Estos días estabais con pautazo y tal, pero hoy el jefe ya al frente.
Sí, obviamente, aunque no esté el jefe, nosotros pues nos exigimos al 100%, sabíamos sí, que nosotros como no, tampoco no fuimos a la selección, no tuvimos ni un partido, pues entrenábamos cada día 100%, nos exigíamos, y obviamente sabíamos que pues también iba a llegar todo a los oídos del profe, ¿no? Entonces ahora ya, como tú dices, hoy llegó el jefe de jefe, y bueno, obviamente pues sí, la exigencia es igual o un poquito más, ¿no?
¿Cómo es el Tata Martino, Jonathan?
Ah, una persona muy cercana con los jugadores, una persona pues que intenta hablar contigo, que te anima mucho, es un entrenador, yo creo que tiene muy claras las cosas, y bueno, yo creo que está haciendo un gran papel ahora mismo con todos nosotros, ¿no? La verdad es que nosotros nos entendemos con él, y él nos entiende a la perfección, a nosotros.
Lo guapo para ti es que haya dicho públicamente que quiere que te quedes.
Sí, obviamente, yo cuando supe esa noticia, pues imagínate, ¿no? Me quedé muy contento. Obviamente la gente ya sabe cuál es mi sueño, ¿no? Que es triunfar aquí en el Barça. Gracias a Dios, pues, Tata me ha abierto la otra puerta, ¿no? Para tener esa oportunidad, y bueno, espero que poco a poco vaya entrando en el equipo. Ya el otro día pues me dio la confianza en un partido complicado, ¿no? Que fueran 10 minutos, pero bueno, un partido que estaba difícil, y bueno, me dio esos 10 minutos que yo creo que pues hay que aprovecharlos al máximo, ¿no?
Se puede decir que su llegada, su aterrizaje en Barcelona ha cambiado tu plan de vida, ¿no, Jonathan?
Sí, es claramente, ¿no? Ya lo dije hace unos días, unas semanas, ¿no? Que yo prácticamente estaba con un pie o dos, ya casi los dos pies fuera del Barcelona, y bueno, con la desgracia pues que tuvo Tito, pues yo tuve la suerte pues de que cambiara el entrenador, y pues que me quedara en el Barcelona, ¿no?
¿Te ibas a la Real?
Sí, ya lo tenía casi cerrado con la Real, el equipo que más me llamaba la atención. Es cierto que había otros clubes también pues que estaban interesados en mí, pero obviamente la Real, con un equipo joven, con un equipo que le gusta jugar al fútbol, un equipo que iba a jugar la Champions, pues un equipo que la verdad me llamó mucho la atención, ¿no? Pero bueno, al final pues tuve la suerte de que viniera el Tata, y bueno, al final me quedé.
¿Tú dudas en algún momento? Porque, bueno, te quedas en el Barcelona sabiendo seguramente de que no tendrás los minutos que hubieras tenido en la Real Sociedad. ¿Tú, cuando se produce ese cambio en el banquillo del Barça, dudas en algún momento o tienes claro que prefieres quedarte?
No, obviamente no dudo en ningún momento, ¿no? Estoy en el mejor equipo, con los mejores jugadores del mundo. Sí, es cierto que es difícil jugar en este equipo, ¿no? Pero bueno, todavía soy joven. Aquí en el Barça, pues yo creo que los jugadores más o menos empiezan a destacar 24, 25 años. Hay que tener mucha paciencia en este club, y bueno, nunca lo dudé, ¿no? Yo sabía que puedo jugar aquí, que tengo las condiciones, pero sí es cierto que todavía tengo que demostrar y tengo que trabajar y aprender todavía más de mis compañeros.
Tu contrato como el nuestro acaba en el 2015, pero quieres seguir, ¿no?
Sí, obviamente quiero seguir, ¿no? Yo quiero pues obviamente primero tener esos minutos para poder mostrar y que pues que la gente y pues yo sé que el club todavía confía en mí, pero sí, mi intención es todavía seguir aquí en la Barcelona, si Dios quiere.
Cada uno es cada uno y las vidas son absolutamente diferentes, pero por ejemplo estos días se está hablando de que un chaval que empezó en la Masía como tú también y tal, de pequeñico aquí, como Andrés Iniesta, se le va a renovar el contrato, va a seguir y seguramente de por vida. ¿Tú has pensado alguna vez estar aquí de por vida como Andrés, por ejemplo?
Sí, obviamente sí, yo crecí también desde pequeñito aquí, ¿no? Llevo ya 11 años de mi vida en Barcelona, la mitad de mi vida aquí en esta hermosa ciudad, con este importantísimo club, el mejor club del mundo, y la verdad sí, siempre lo pensé desde pequeño, ¿no? Desde que llegué aquí, mi sueño siempre ha sido triunfar en el Barça. Sí, es cierto que es muy difícil llegar a, hasta donde he llegado, y bueno, ahora no quiero dejar ese sueño, no quiero seguir adelante con ello.
Uh-huh. Oye, futbolísticamente, este Barça es un pelín diferente al Barça de las últimas temporadas, ¿no?
Bueno, yo creo que es diferente, ¿no? Yo creo que pues, el equipo sigue manteniendo su filosofía, sigue jugando con la misma dinámica. Sí, es cierto que a lo mejor pues este año el míster nos está pidiendo pues lo que habíamos perdido a lo mejor un poquito el año pasado, ¿no? Que era la intensidad en la presión y ser más verticales, ¿no? Yo creo que es un poquito lo que hemos cambiado, pero la filosofía yo creo que sigue siendo la misma de siempre, ¿no?
Tú te adaptas a todo esto, porque tú igual te adaptas al pase en corto que a los balones largos que en ocasiones hace el Tata Martino.
Sí, obviamente pues yo me intento adaptar a lo que nos pide el míster, ¿no? Obviamente yo también tengo que hacer mi fútbol, tengo que hacer lo que yo sé hacer, pero sí es cierto que algunas veces pues te tienes que adaptar a lo que te pide el míster, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay más libertad ahora para ejecutar vuestro fútbol? Porque antes daba la sensación de que dar un balonazo largo estaba prohibido, que el portero siempre tenía que darle el balón al compañero que tenía más cerca, y ahora parece que hay un poco más de variedad en el estilo de juego. ¿Hay más libertad? ¿Sentís más libres en el campo?
Bueno, yo creo que siempre nos hemos sentido libres. Yo creo que este equipo es ahí por eso, ¿no? Porque cada uno ha hecho lo que él sabe, ¿no? Sí, es cierto, pues que obviamente tenemos dinamismo, ¿no? En el equipo, pero bueno, sí, a lo mejor este año un poquito ese cambio, ¿no? Que a lo mejor sí damos un poquito más de balones largos, un juego más directo, pero bueno, yo creo que el equipo no cambia mucho, ¿no? Yo creo que seguimos con la misma dinámica de años anteriores.
Hoy, por ejemplo, se destaca unas declaraciones de Gerard Piqué en la Gacheta del Sport, donde dice que seguramente acabó el Barça siendo esclavo del tiki-taka. ¿Tú lo ves así?
Bueno, yo creo que a lo mejor se han malinterpretado las palabras, ¿no? Yo creo que pues el Barça siempre, él ha crecido también aquí en Barcelona, la filosofía del Barcelona, pero bueno, yo creo que el Barcelona siempre ha jugado con la misma filosofía. Ahora mismo, pues sí es cierto que a lo mejor la gente como ya un poquito más de balones largos, no se juega a lo mejor siempre en corto, pues a lo mejor ya piensa algo que el Barça ha cambiado, ¿no? Pero yo, bueno, yo creo que las palabras de Gerard Piqué se han interpretado de otra manera.
Oye, ¿qué tal Neymar?
Bien, muy bien, un chico muy tranquilo, muy humilde, está yo creo que adaptándose muy bien con el equipo, está entrando cada vez mejor, yo lo veo, la verdad es que lo veo muy bien, lo veo al 100%.
¿No lo habéis presionado ni nada? Porque claro, las expectativas que hay depositadas sobre él son tremendas.
Pues es un jugador pues que tiene que marcar la diferencia, pero no, yo lo veo muy tranquilo. Aparte nosotros, los compañeros, pues lo estamos apoyando muchísimo, no, tampoco le estamos dando esa exigencia, ¿no? Que a lo mejor un jugador como él debería de tener, le estamos dando pues mucha ayuda entre todos, y bueno, yo creo que él se está adaptando al 100%. También es difícil, ¿no? Venir de a lo mejor de jugar en Brasil, que a lo mejor el fútbol es un poquito más lento, y aquí es mucho más, es diferente, ¿no? El fútbol es más rápido, pues a lo mejor se tuvo que acostumbrar, pero bueno, yo creo que se está acostumbrando y adaptando al 100%.
Tu hermano muy bien,
Sí, bueno, están muy bien.
Allá donde va, destaca, es tremendo.
Sí, estos dos últimos años, pues la verdad es que le están yendo de maravilla, ¿no? Yo creo que está haciendo un gran papel ahora con el Villarreal. Llevan 3 partidos, 3 victorias, y bueno, él está feliz, está contento, para que tienen la confianza también de su entrenador, y bueno, también con la selección, pues yo creo que está haciendo un buen papel.
¿No desentonaría aquí, al contrario?
No, yo creo que no. Yo creo que aquí también podría jugar, ¿no? Pero bueno, hace unos años pues tomó esa decisión, yo creo que errónea, que él se quiso ir, pero bueno, ya él no se arrepiente, él está feliz ahora y espera ahora pues ser el Giovanni que siempre ha sido, ¿no? Y yo creo que lo está demostrando ahora mismo.
A ver si hace un partidazo este próximo fin de semana contra el Real Madrid.
Ojalá.
De paso se echa una mano.
Me encantaría. Yo ya le dije, a ver si le meto un par de golitos ahí.
¿Y esta noche qué juega? ¿Con México?
Sí, esta noche
un partido tremendo. Estados Unidos,
sí,
México,
Estados Unidos.
Se juega la clasificación, México lo tiene muy complicado, ¿eh?
Sí, lo tiene complicado, pero bueno, como te dije antes, yo creo que México contra Estados Unidos siempre ha hecho unos muy buenos partidos. Tienen la motivación extra de que pues perdieron el partido pasado. Yo creo que este partido no pueden fallar, no tienen que ganar sí o sí. Yo creo que los jugadores que están ahí están capacitados, y bueno, con el cambio de entrenador yo creo que será un buen partido, ¿no?
Ojalá sea así, y en el futuro el nuevo entrenador Luis Fernando Tena pueda contar contigo, ojalá estés en Brasil 2014.
Ojalá, sí, es que yo estaré peleando al 100% aquí con mi club, esperando esos esos minutos que quiero para poder volver a la selección y, bueno, demostrar a la gente quién soy, ¿no?
Oye, también juega España hoy contra Chile y Valdés va a ser titular. Está en un momento de forma tremendo, ¿no?
Sí, increíble. Ya sabemos, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Desde las temporadas pasadas también yo creo que ha sido un jugador importantísimo para este club, para este equipo. Yo creo que pues ahora mismo se lo merece, ¿no? Yo creo que está en un gran nivel, yo creo que es el mejor portero del mundo y, bueno, yo creo que se lo merece, ¿no? Estar en la titularidad de la selección española.
Uh-huh. ¿Te sorprendió que el otro día jugara Casillas, por ejemplo, en el partido de clasificación, no jugara Víctor?
Creo que es tan difícil decir, ¿no? A ver quién elegir entre un portero y el otro. También Casillas es un grandísimo portero, ha hecho mucho por la selección y también con su club, pero bueno, yo creo que el que pongan pues lo va a hacer bien, ¿no? Pero yo me alegro muchísimo por Víctor Valdés, porque es mi compañero, he compartido muchos años con él y, bueno, estoy feliz por él, ¿no?
Oye, ahí en el plantel, ¿tenéis la sensación de que con Víctor se puede hacer algo para que se quede o veis que tiene la decisión muy tomada y que va a ser imposible que reconsidere?
No solo digas que le faltas el respeto. El que tome su decisión, ¿eh?
Sí, no, a ver, yo creo que ya lo he dejado claro, ¿no? Yo tampoco me tengo que meter en este tema. No sé si pues en un futuro pues cambiaré de opinión. Yo creo que no. Yo creo que ya la decisión la he tomado. Él ya la ha meditado lo suficiente y, bueno, yo creo que ya lo dejó claro a todos, ¿no?
Ahora, yo estoy seguro que si dependiera de vosotros, ojalá siguiera, de la plantilla, ojalá siguiera, ¿no?
Obviamente, ¿quién no quisiera tener un portero como Víctor Valdés, ¿no? En que nos hace, pues, mucho trabajísimo, ¿no? Aunque a veces solo le lleguen una o dos veces, pero te las para y eso es lo que le hace más grande, ¿no? Entonces yo creo que, claro, obviamente a cualquier equipo le gustaría tener un portero como Víctor. Uh-huh. Y obviamente no queremos que se vaya, o sea, no, ningún compañero quiere que se vaya.
Uh-huh. Muy bien, Jonathan, hoy ha sido un placer charlar contigo de todo un poco durante estos minutos. Te agradezco que hayas atendido a Sportscope y mucha suerte en esta temporada.
Sí, Omar, gracias. Un abrazo a todos.
Jonathan Dos Santos a la sintonia esportiva d'Esportscope, el Barça que s'ha entrenat aquest matí a les ordres del Tata Martino, Busquets s'ha entrenat amb el grup, també Dani Alves, Puyol continua fent treball de camp al marge. A nivell de declaracions, ens han cridat l'atenció aquestes declaracions de Piqué a la Gaceta de l'Esport que comentàvem amb Jonathan Dos Santos. Hi ha un titular clar: el Barcelona era esclavo del tiki-taka. Pel que fa als Leo Messi i el seu pare Jorge, estan citats a declarar per presumpte frau fiscal finalment el divendres 27 de setembre al jutjat d'instrucció número 3 de Gavà. La primera cita era pel 17 de setembre. L'advocat de Messi va demanar l'ajornament. La nova data, per tant, finalment 27 de setembre. És el dia abans que el Barça jugui al camp de l'Almeria. I recordar també l'horari del Barça-Valladolid, que ja està fixat pel dissabte, dia 5 d'octubre, a les 10 de la nit, per tenir més temps per l'assemblea de compromissaris que es farà aquell dia, aquest any, canvia de seguir, es farà al Palau Blaugrana. Avui tenim jornada de partits internacionals. A les 8 del vespre, Gebre, Espanya, Xile, partit amistós. Valdés avui sí, serà titular. Alexis també ho serà, amb Xile. Tenim tiempo de juego a partir de 8:15. A les 3 de la matinada, a Boston, Brasil, Portugal. Aquest és amistós, Brasil amb Neymar, Portugal, Ronaldo. A les 3:40, Paraguai, Argentina, Leo Messi, que podria treure avui ja definitivament bitllet pel Mundial d'aquest estiu. I tenim també, per exemple, entre molts d'altres partits, un Bielorússia-França, en el que França juga un lloc a la repesca, amb Vidal, equip titular. Una Vidal que ho està jugant tot aquesta temporada, després de sortir del Barça, tota la selecció, tot també al Mònaco. L'Helena Condis ha parlat amb un home que conviu amb ell en el dia a dia.
A Sportscope hem parlat d'Erika Vidal amb Borja López, internacional espanyol sub-19 i company de Vidal al Mónaco. Diu que el francès està rendint a un ritme molt alt, és el capità de l'equip, ha jugat els 4 partits sencers que han disputat en Lliga i ha tornat amb la selecció francesa un any i mig després. Borja assegura que l'ex-blaugrana té més energia que mai i que transmet al vestidor la seva il·lusió i les seves ganes.
Está con más fuerza que nunca porque, bueno, ya antes a nivel personal no lo conocía, pero la verdad que ahora que le conozco es un chico fantástico, llega a todos los entrenamientos con mucha ilusión y eso te lo transmite a los demás jugadores y eso hace que haya muchísima intensidad en los entrenamientos gracias a él. Y es que lo veo muy, muy bien, siempre en todos los entrenamientos y en todos los partidos siempre destaca, está haciendo las cosas muy bien, está a un ritmo altísimo y de hecho por eso está en la selección francesa. Es un orgullo para todos que Vidal pueda volver a la selección francesa y yo estoy aprendiendo muchísimas cosas de él. De momento está haciendo una gran temporada.
Borja López porta poc temps compartint vestidor amb Vidal, però ja reconeix que és el líder de l'equip. El considera un exemple a seguir i admet que de central a central moltes vegades l'ajuda i li dona consells que li van molt bé.
És el capità i la verdad que tiene muy buena relación con todos y el trato con él es buenísimo y ejerciendo de capitán que lo sabe hacer perfectamente. Siempre te dan algún consejo los jugadores veteranos como Carvalho, como Vidal, todos los entrenamientos siempre te dicen algo y a Vidal es una de las personas que más me ayuda y me corrige pequeños errores que tengo para ir mejorándolos poco a poco.
Queda clar que Borja López veu a Erika Vidal en plena forma en aquest inici de temporada. Potser per això, quan li preguntem si el Barça es va equivocar no renovant-lo, el seu company al Mónaco té força clara la resposta.
Sí, bueno, porque es un grandísimo jugador, ¿no? Y tenerlo en el equipo es un seguro, es una garantía. Y bueno, pues sí, igual lo hizo mal, pero yo tampoco soy la persona que lo tenga que valorar, pero bueno, Vidal es un gran jugador y me alegro muchísimo por él, de que estén saliendo las cosas bien y esperemos que quede muchas alegrías aquí en Mónaco.
Avui a les 9 de la nit, França, Erika Vidal s'enfronta a Bielorússia i buscarà la victòria per aconseguir un segon lloc que li permetria accedir a la repesca.
Estan molt contents veure Erika Vidal jugant-ho tot amb el Mónaco i jugant-ho tot amb la selecció francesa. I ens ha fet molt contents aquesta matinada Rafa Nadal. Brutal el que està aconseguint. Mínima pausa i després parlem de l'home del dia.
Xarxa Forza Catalunya, sempre amb el nostre futbol.
No espere a caerse. Llame a Reformas Decor 93 757 4512.
Le cambiamos su vieja bañera por un plato de ducha en tan solo un día, por 690 euros todo incluido.
Y los jubilados tienen precio especial. Llame a Reformas Decor 93 757 4512. Presupuesto sin compromiso.
Para volver a estar competitivo, para volver a estar donde he estado estos últimos meses, pero al fin y al cabo he peleado igual que pelean también otros jugadores y no tienen la suerte que tengo yo.
Doncs Rafa Nadal ho ha tornat a fer. S'han portat l'obert dels Estats Units de tennis aquesta matinada, superant a Djokovic a la final per 6-2, 6-3, 4-6 i 6-1. És el desè títol de la temporada per Rafa Nadal, que sortia de lesió, havia estat 7 mesos aturat. És el 13è gran slam de la seva carrera esportiva. Ja només el superen, atenció, Federer i Sampras. Rafa Nadal, que s'incorpora ara a l'equip espanyol de Copa Davis, que lluitarà aquest cap de setmana per la permanència al grup mundial a Madrid, a la Caja Màgica, davant d'Ucraïna. Tenim comunicació amb l'Albert Costa, el director tècnic de la Federació Espanyola de Tenis. Ens parla ja des de Madrid. Albert, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Què tal?
Molt bé, i tu?
Pues molt bé, molt bé, molt content.
Content per una gesta més de Rafa Nadal, que jo ja no sé què més dir d'aquest home, perquè se'ns acaben els qualificatius. Bé, ja se'ns han acabat des de fa molt de temps, no?
Sí, jo penso que ja se'ns han acabat, ja no sabem què dir, no? Però, bueno, el que no ens cansarem mai és de repetir és que, bueno, que és un jugador que, sobretot, el que té és una humilitat tremenda, unes ganes de treballar, de millorar, i, bueno, i té una mentalitat que és capaç d'aguantar tots els partits amb una concentració pues, que jo no l'he vist mai, no? I això és el que el fa diferent, a més.
Sí, té treball, té tennis, absolutament té de tot, però jo no sé si el que més podem destacar de Nadal és la seva mentalitat, perquè hem de recordar que Rafa Nadal guanya aquest obert dels Estats Units de tennis o està fent la temporada que està fent després d'haver estat 7 mesos aturat,
No, el que estic totalment d'acord amb tu és que el Rafa té, tenísticament té un talent brutal, té un físic molt bo, ha tingut problemes físics, ha sabut superar aquests problemes físics. Jo penso que ell té molt clar el que vol, té molta facilitat per aquest esport, i a més pues, bueno, la seva mentalitat fa que ell accepti tot el que li passa dins de la pista, accepta que li diguin que ha de millorar, que ha d'anar evolucionant, i això el fa pues, que cada vegada és millor jugador i és més perfecte dins la pista. No sé on estarà el seu límit, la veritat.
Sí, és el que et anava a preguntar. Clar, els anys passen, però aquest noi cada vegada juga millor al tennis. Vull dir, no baixa el nivell ni molt menys, al contrari.
No, tot el contrari. O sigui, ell va evolucionant. O sigui, ara cada vegada saca millor, resta millor, juga més dins de la pista, acaba més punts a la red. O sigui, tot això va evolucionant. O sigui, va escurçant els punts també, i això fa pues, que la seva carrera pues, cada vegada pugui ser més llarga. L'única incògnita és la del genoll, però bueno, sembla que ara està molt millor i es cuida moltíssim, fa tot el que té que fer per estar ben preparat físicament, i si ell està físicament bé, jo crec que a dia d'avui és el número 1.
Bona notícia també recuperar-lo per l'equip de Copa Davis, eh?
Sí, home, molt bona notícia, boníssima notícia.
Sí. I recuperar, per exemple, també a Tommy Robredo, que no oblidem, també és un tenista que ha passat també per problemes i que ha recuperat un grandíssim nivell també, i que estarà també en aquesta eliminatòria del cap de setmana.
Sí, està clar que el Tommy torni a estar dins de l'equip de Copa Davis és una alegria molt gran per tots i sobretot per ell, perquè penso que s'ho mereix. Durant molt de temps ha tingut molts problemes físics després d'una carrera esportiva molt llarga, i ara doncs, bueno, ha superat això i està demostrant que torna a estar al nivell que es mereix pel seu talent i pel seu esforç que fa diàriament.
Albert, l'Espanya-Ucraïna per la permanència es disputa aquest cap de setmana a Madrid. Serà el primer gran esdeveniment esportiu que acull aquesta ciutat després de la decepció de no poder organitzar els Jocs Olímpics del 2020. Segurament això es notarà d'alguna manera a l'ambient, potser, no? O no creus? No sé.
Home, jo confio que sàpiguen separar les coses, i aviam, aquí tenim una eliminatòria que és molt important, que ens juguem la permanència al grup mundial, i el que necessitem és que vingui la gent a pujar, que vingui la gent a veure un gran espectacle com és la Copa Davis, i també, doncs clar, o sigui, que vinguin aquí a pujar el que és l'equip, no?
Uh-huh. I serà una bona manera també d'oblidar-se una mica d'aquesta mala notícia, no?
Sí, jo penso que aquesta mala notícia, bueno, hi ha que fer borrón i cuenta nueva i seguir treballant pel futur. O sigui, ara això s'ha d'intentar oblidar. Sé que no és fàcil, és un pal molt dur, sobretot per la gent que es dediquem a l'esport, podria haver estat una injecció molt bona per nosaltres, però bueno, hi ha que seguir treballant i hi ha que acceptar-ho, i a partir d'ara seguir fent la nostra vida.
Uh-huh. Creus que els esportistes patiran?
Home, crec que hauria estat molt bo pels esportistes que hagués sortit a Madrid a escollida. Però bueno, és el que et dic, a partir d'ara, pues, bueno, ja que seguir treballant, ja que seguir esforçant-se, però bueno, segurament amb menys recursos. Això jo crec que sí que passarà.
Albert Costa, ha estat un plaer, com sempre. Gràcies per estar a Esports Cope i sort pel cap de setmana, eh?
Molt bé, molta sort a vosaltres també. Moltes gràcies.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia, Rafa Nadal. Ahir a la nit, a 4:45 de 3 de la matinada, acaba guanyant Djokovic i aconsegueix l'Open dels Estats Units. Vestit gris, es llança a terra, se'n va compartir la victòria a un racó amb els seus i recorda que ha estat un any especialment dur per ell des del punt de vista també emocional, perquè ha vist patir a gent que estima. Rafa Nadal s'ha refet mentalment i també físicament, i als seus 27 anys continua demostrant que vol ser el millor cada dia, superant-se a ell mateix. I una vegada més, la fotografia és Nadal mossegant un trofeu, segon Open USA de la seva carrera. 10 títols aquesta temporada, el seu gran és el número 13, apropant-se a altres mites del tennis com Pete Sampras. El seu rellotge marca 9:45 de la tarda a Flushing Meadow, a Nova York. Aquí, 3:45 de la matinada. Rafa Nadal no és el número 1, però és el millor.
Manolo Oliveros, Esports Cope. Esports Cope, un equip que surt a guanyar. De dilluns a divendres, d'un quart de 3 a 4 de la tarda, donem informació.
Per quan? Carles Puyol, Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jo ho explicava mai a Esports Cope, que la recuperació està sent més lenta del que s'esperava. La última previsió dels serveis mèdics del club és que Carles Puyol estigui per finals de mes.
Esports Cope. Edita i presenta Joan Ballori. Direcció Manol Oliveros.
Cope, estàs informat.
Esports Cope, el debat.
Saludem a l'Emilio Pérez de Rozas. Què tal, Emilio? Bona tarda.
Hola, com estem, Joan?
Molt bé, Emilio. Tomàs Guas, bona tarda, què tal?
Hola, guapo, què tal?
Tot correcte. Avui hem de començar parlant de Nadal, jo crec, no? Perquè el que està fent aquest home és brutal. I després de la lesió tan greu que ha tingut, tornar com ha tornat i exhibir el nivell que està exhibint, jo no sé si ho esperava o si s'ha sorprès, o si podem parlar directament ja del millor esportista de tots els temps, Emilio. Espanyol, bueno, vull dir, clar.
Sí, jo crec... A ver, jo crec
que...
Yo creo que un poquito de todo esto ahí, ¿no? A ver, yo sorprendido no estoy, ¿eh? Porque estamos frente a un deportista que realmente ha convertido partidos así y ha convertido recuperaciones así y sobre todo ha exhibido un comportamiento a nivel deportivo, profesional, de entrenamiento y de ganas y de hambre, como siempre hablamos de seguir teniendo hambre, que no deben de sorprendernos absolutamente nada, ¿no? Yo creo que es una cabeza privilegiada para ese juego y es un físico portentoso en manos, yo supongo, más que de una familia, de un entrenador como su tío, que es muy cuerdo y que sabe muy bien lo que quieren. Y bueno, yo creo que es una secta profesional que mide mucho sus intervenciones, sus objetivos. Si analizamos la manera de regresar después de una lesión, es magistral en determinados partidos, en determinados torneos, descanso en este. O sea, yo creo que todo eso es de una gran profesionalidad y entonces no nos ha de sorprender. Sí me sorprende que algunas de estas cosas las ha hecho frente a un tipo que a mí me parece realmente excepcional, que es Djokovic, ¿no? O sea, es decir, él dice, Djokovic saca lo mejor de mí, eso es verdad, pero Djokovic a mí me parece un tenista y un deportista brutal.
Sí, contra Djokovic y compartiendo etapa con, seguramente este sí, el mejor tenista de la historia como Roger Federer. Y a pesar de eso, Tomás, lleva 13 Grand Slam, Rafa Nadal.
Sí, porque es que en realidad es lo que diríem, que él agafa al rus final gloriós del Federer con la il·lusió d'aquest tio que al segon set que juga aquest Federer, aquest Djokovic ahí, sí. Home, que també posi el primer d'ell, però vull dir-te al rival al segon set i al principi del tercer és extraordinari, és de llançar la raqueta i sortir corrent. Bueno, doncs amb 2-0 i 30-0 en contra, aquest nen comença a guanyar jocs i a posar-se al partit, i el Djokovic aquest guanya 3 jocs, passa del 2 al 4 al quart set, al tercer set, perdona'm, i l'únic que guanya l'altre. És un cas extraordinari.
Això és el cap, Tomàs. Això està al cap. Més que la raqueta, eh?
Està al cap, evidentment. Està al cap, suposo que està a les cames i a tot arreu. A més, la paraula justa, al saber el moment just que està passant, per exemple, el moment de la pitalgia privat aquest que no vol, a més, paga Hisenda, vull dir-te que és un efecte. Sí, clar, a més, és un tipus, clar, de dir, escolti'm...
Va tenir algun problemeta, em sembla, eh? Alguna petita coseta hi va haver allà...
Res, vull dir-te que totes aquestes coses que seria a l'individu, que si jo tingués que fer una presentació olímpica, ara que es torna a posar de moda, que si Barcelona Pirineus, que la presenti el Nadal, perquè és el més gran que tenim a Espanya. I todavía Barcelona és Espanya.
Mira, ja que treus el tema olímpic...
Nadal i el cafè amb llet.
Sí, és evident que encara cueja. Emilio, ja pensant en una possible candidatura de Barcelona Pirineus pel 2022... creus que això tirarà endavant? O que ha de tirar endavant, que és un moment oportú, que hi haurà problemes, serà Bassadoli o com?
Bueno, a veure, jo crec que és una altra il·lusió. Jo crec que l'envergadura del moviment no és com el de l'altra vegada, en el sentit de que en plan infraestructures i lo que nos tenemos que gastar i tot esto, no hay ni comparación. Y creo realmente que hay un puntito que igual, ahora me lo estoy inventando en este momento, pero igual les hace una cierta gracia a los propios miembros del COI. A mí personalmente me hace mucha gracia, que es el hecho de convertirse en la primera ciudad de la historia que hace unos Juegos de Verano y unos Juegos de Invierno. Esto tiene un puntito, mira, de originalidad y de gracia que puede ser. Yo creo que es una cosa para ir haciendo. Yo creo, insisto, en que las proporciones son muy distintas a las del 92, bueno, a las del 86, y creo que, bueno, que está bien que Barcelona lo intente, porque entre otras razones, Barcelona ya lo tiene, ya lo ha logrado y tal. No es, digamos, la urgencia histórica, como diría Menotti, que pueden tener otras ciudades, ¿no? Barcelona puede acudir a esa candidatura de una manera un poco más tranquila, ¿no? Serena, ¿no?
Uh-huh. Tu veus bé, Tomàs, que després de la patacada de Madrid al cap de poques setmanes s'impulsi aquesta candidatura des de Barcelona?
Sí, però com jo, quan parlem d'aquestes coses i tantes altres, jo crec que la persona està per munt del territori. Vull dir que a mi això del territori em deixa bastant fred. Jo el que considero és que la gran desgràcia, la gran pèrdua i el gran drama de Madrid és a l'esport minoritari espanyol i, per tant, el català, que ho perd tot. Sí. Pues si aquí resulta que hi ha una iniciativa, que es va fer una pionera el 2022, que pot afavorir, en aquest cas, amb l'esport d'hivern i el seu entorn, escolti, la mateixa cosa que jo penso de Madrid la pensaria de Barcelona i de Ceuta i Melilla. Llavors, escolti, ahir va estar amb la Marcia Fandos, efectivament, sí. Diu que té una... que es fa un càlcul de 1-3, la proporció del joc polític d'estiu. Bueno, però escolti, si els senyors del Pirineu, que en definitiva són els que tindis caurà el marroncillo, ho veuen bé, a mi tot el que sigui generar feina, il·lusió i bon viure pels esportistes, jo veig l'Àndel mirant ell. I diu, escolti, l'Àndel serà feliç durant X anys i ja per ser el Pirineu, ni que sigui per ell que s'ha de fer. L'únic més, a mi com, em sembla tan mesquino la majoria de coses que aquí he sentit, començant per l'alcalde i acabant per una sèrie de tipus absolutament lamentables, jo vaig a l'individu, i a l'individu a mi em sembla que tot, tios que jo conec, com aquest que he dit, i altres, i esquiadors, que diuen, a vostè li diria bé, això, i al Pirineu li diria bé, i la gent seria feliç, endavant i crits, escolti, si és Barcelona, doncs pues, collut, i si en compte de Barcelona és jaca, doncs pues, també. Possiblement sóc un demodé romàntico.
Sí, perquè el que està clar, Emilio, és que després del que li ha passat a Madrid, aquí el que més patirà serà l'esportista. I no l'esportista de superelit, sinó l'esportista d'una gamma més mitja-baixa, diguéssim.
No, però a veure, jo no només coincidim, sinó signant totalment tot el que ha dit el Tomàs, afegiria una cosa. Què és el millor que s'ha fet a la literatura de Madrid? Tot el que afectava l'esport, tot el que afectava els deportistes. Per tant, no només estic d'acord amb el Tomàs, sinó que es demostra, precisament el que demostra el fracàs de Buenos Aires és que allò que depèn de la gent de l'esport, això funciona. M'entens? Com va passar, escolta, com va passar, Joan, Tomàs, com va passar als Jocs Olímpics? O sigui, què vam fer? Vam agafar el bàsquet i vam donar a Badalona. Vam agafar el hockey i vam donar a Terrassa. Vam agafar el handball i vam donar a Granollers. De què estàs parlant? O sigui, estàs parlant, com molt bé sempre explica el Tomàs i sobretot també el Ramon Bessa, estàs parlant d'un país com Catalunya que viu de l'esport, de les institucions, dels pobles, dels clubs, de les associacions, de la gent de la família. I en aquest sentit és el sentit fantàstic de l'esport. I l'únic que ha triomfat a Buenos Aires és això. Tot el que dependia de l'esport va sortir de puta mare. Per què? Perquè la qualificació de l'organització, que era un 8,9, la més gran de totes.
Uh-huh. Que sí.
Molt bé, amics, seguirem parlant. Tomàs, sí. Emilio, gràcies per estar esports. Una abraçada als dos, eh?
Adéu.
Després de l'aturada, torna la Lliga a la COPE. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest dissabte des del Camp Nou, Barça-Sevilla. Manol Oliveros, Joan Ballori, Silvio Ortiz i els comentaris de Pepe Prieto, Abelardo, Minguella. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Espanyol, José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Ballori.
Estem pendents de l'evolució d'alguns futbolistes tocats, com per exemple el porter,
Quico
Casillas.
Sí, estem tocant fusta, perquè arriba la represa de la Lliga, l'Espanyol juga diumenge a les 12 al camp del Granada, i de moment tenim a Quico Casillas, després d'aquest cop contra el Betis, doncs augmentant el ritme de treball, però encara no acabem de completar una sessió preparatòria amb el grup. És el mateix cas de Capdevila i Mationi, els altres dos tocats de Javier Aguirre, que alternen el treball individual amb el treball de grup. Molt bé l'Espanyol, 5 de 9 a les tres primeres jornades, arriba l'aturada de la Lliga i ara agafaran una ratxa de 4 partits en 14 dies. Sortir del camp del Granada, a casa l'Atlètic de Bilbao, sortir de Villarreal, arribarà el Getafe a Cornellà Prat. Però, segons Coloto, l'aturada no ha d'afectar a l'equip.
Los parones ya están estipulados, ya llevamos muchos años jugando y sabemos cuándo es lo que toca. Para nosotros lo más importante es que los chicos que van a la selección vuelvan bien, vuelvan en condiciones para estar formar parte del grupo y ya el míster decide si después les toca jugar, ¿no? Es es algo que ya está estipulado, ¿no? Igual que horarios y todo lo demás. Nosotros lo que nos planteamos es eso, en cada partido tratar de sumar y conseguir los tres puntos o tratar de sumar uno. Y eso es lo que pensamos en cada jornada. No miramos más allá de eso, ¿no?
Partit a partit i pas a pas, com en el cas de les dues presentacions que manté pendents l'Espanyol, Torje i Córdoba. En el cas de Torje té partit amb la selecció de Romania, demà arribarà a Barcelona, cap problema per ser presentat. Encara estem penjats en el tema del visat de John Córdoba, que encara està a Colòmbia. Tot això en una jornada on vam tenir ahir a Tiempo d'Espanyol amb el nostre company Javier de Haro, el vicepresident primer de l'entitat i responsable de l'àrea econòmica, José Luis Morlanes. Concepte, la plantilla d'aquesta temporada és millor que la de la passada i, a més, més econòmica.
Hemos dicho desde el principio que nuestro objetivo es sanear el club sin debilitar el equipo. Y yo humildemente creo que nuestra plantilla de este año no es peor que la del año pasado. O sea, nosotros a lo que aspiramos es que en la 15-16, si alguien quiere llevarse un futbolista y nosotros no estamos de acuerdo en ello, decirle, si usted lo quiere, señor, se va a la Liga y deposita la cláusula.
Anem a veure si això és en realitat. De moment, José Luis Morlanes es felicitava per l'actitud del personal del club a l'hora d'afrontar aquest expedient de regulació temporal de treball.
Hola, sóc en Joan Capdevila, soci 3920 de l'Espanyol. Si encara no ho has fet, t'animo a renovar o a fer-te el teu carnet de soci Perico. Ens espera una temporada plena d'emocions. No te pots perdre!
Fes-te soci de l'Espanyol trucant al 902-666-902 o al web del club. Endavant, pericos!
Xarxa Forts de Catalunya, sempre amb el nostre futbol.
Deixem el futbol, anem al bàsquet, Albert, que estem ja pendents de l'inici de la segona fase de l'Eurobàsquet.
Sí, expliquem que ja sabem quan, contra qui i on jugarà Espanya. Aquesta segona fase serà Ljubljana, que és la capital i la ciutat més gran d'Eslovènia, on per cert aquest matí ja ha arribat el combinat espanyol. Tres partits a la segona fase i atenció, tots a 6:15. Dijous davant Grècia, dissabte contra Finlàndia i dilluns vinent davant Itàlia. 6:15, Grècia dijous, Finlàndia dissabte, Itàlia dilluns. Recordeu que compten les victòries i també les derrotes davant els rivals que passen fase. És a dir, Espanya jugarà d'inici amb un i un. Una victòria i una derrota. Dit això, escoltem un dels referents a les banquetes del continent, Božidar Maljković. És ara seleccionador d'Eslovènia, entre d'altres ha guanyat 4 Eurolligues amb 3 equips diferents i hem parlat amb ell al programa de bàsquet de Cope Showtime, que podeu escoltar a cope.es. Primer document, opcions d'Espanya.
Yo estoy casi seguro que España puede ganar oro. Yo veo Grecia muy peligroso. Francia tiene un potencial tremendo. Yo quiero que España gane medalla de oro o mi país Serbia. Y si gana España, para que me digan después gracias porque no nos has despertado con esa derrota.
Un altre tema, europeu amb 24 seleccions i no amb 20 com l'anterior, moltes baixes, resultats força estranys. Què passa? Atenció a la reflexió de Maljković, sobretot envers les seleccions balcàniques.
La relació amb Europa, NBA, és perjudicada per Europa en tots els segments. Nosotros antes, solo para recordar, en ex-Yugoslavia hemos tenido regla de un jugador no podría salir fuera de país antes de 26 años. Como dice mi jugador Zoran Savić, se van jóvenes, no hay reglas. Se sientan en banquillo, ponen casco y comen caramelos. Nadie juega.
Božidar Maljković, comen caramelos, juguen poc, veuen els partits i poca cosa més, per no dir crispetes, que potser no, en aquell moment no li sortia a Božidar Maljković.
Aito també és d'aquesta opinió, eh?
Sí, sí, tant i tant. Sí, sí. Contrari, per dir-ho així, en un titular a la NBA i al trasbàs de jugadors. L'entrevista sencera a Božidar Maljković a través de la web d'aquesta casa, cope.es, al programa Showtime, programa de bàsquet.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
Avui us vull explicar dues coses. La primera és que Dennis Rodman dirigirà a la selecció de Corea del Nord. Sí, Rodman, 52 anys. Poca cosa més a afegir, no, Vallori? Experiència a les banquetes,
tatuatges,
Corea, un emblema de la democràcia. Perfecte. Dennis Rodman, 52 anys, entrenador. I és veritat. Bé, i a la NBA femenina s'ha batut el rècord de punts d'una jugadora en un partit, 51, que ha fet Rikuna Williams, 23 anys i jugadora dels Tulsa Shock d'Oklahoma.
Si un dia te preguntas,
¿tengo alguna ayuda para poder ampliar la plantilla de mi empresa?
En BBVA tenemos la respuesta. Hemos creado la iniciativa Yo Soy Empleo para favorecer la generación de puestos de trabajo, ofreciéndote hasta 3.000 euros por cada nueva contratación. Esto es tranquilidad. Tener un banco que siempre ha respondido y sigue haciéndolo. Infórmate en cualquier oficina BBVA o en yosoyempleo.es.
Sports Cope, a la vuelta. Quique Iglesias ens porta les imatges de cada etapa.
Avui jornada de descans i tenim el Quique Iglesias a Calahorra, a La Rioja. Quique, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, família.
Però si no hi vuelta... I Calahorra, per què?
Calahorra, porque es donde está, on està l'hotel, al parador de Calahorra, que està a l'hotel del Movistar. Hem estat a la roda de premsa d'Alejandro Valverde per informar Deportes Cope del que ha dit, el que és un dels aspirants a guanyar aquesta Volta a Espanya. Ara mateix estic acabant de dinar a Tudela.
A Tudela.
I me'n torno cap a Saragossa, perquè és on està a l'hotel de la Cope.
Avui amb copeta de vi, no?, el dinar, o què?
Sí, al sopar, perquè avui ens convida la Guàrdia Civil a sopar. Cada any és tradicional que la Guàrdia Civil et convidi a la premsa a un sopar, amb el qual avui ens prendrem una copa de vi a la salut de la Guàrdia Civil.
Control de alcoholèmia.
Sí.
Aguantarà Nibali o no fins al final, Quique?
No. No? Jo penso que no. Aquesta és l'opinió almenys d'Òscar Pereiro, que m'acompanya cada dia al cotxe i a les transmissions, que creu que se li farà molt llarga aquesta volta a Vincenzo Nibali, perquè queden tres arribades en alt. Estic parlant de Peña Cabarga, Santander dijous, a l'Alto del Naranco, a Oviedo divendres, i l'arribada a l'Angliru del dissabte. Avui Valverde ha assenyalat com dissabte l'etapa en la que es decidirà tot, ha assenyalat Horner com el principal favorit per guanyar aquesta volta, i jo penso que les mostres de debilitat que va mostrar Nibali es repetiran d'aquí a diumenge.
Molt bé, veurem què passa. Ens ho explicarà el Quique i tot l'equip d'enviats especials de la Copa de la Vuelta. Quique, gràcies,
Una abraçada forta.
Phil, superstar!
Sisplau, tothom dempeus per escoltar l'himne de Iugoslàvia. Abans, amic Oliveros, amic Ballori, tot era més fàcil. Hi havia Iugoslàvia, capital Belgrado. No hi havia aquests problemes que està generant aquest Eurobàsquet, on incomprensiblement el seleccionador eslovenia és Božidar Maljković, que és serbi. El seleccionador de Macedònia, Aleš Pipan, que és eslové. El seleccionador de Bòsnia, Aleksandar Petrović, que és croat. I el de Croàcia, Jasmin Repesa, que és bosni. I a més, per acabar-ho d'adobar, el seleccionador turc és Bogdan Tanjević, que no sé on va néixer, però el cas és que és de Montenegro.
Quin cacau.
Tot era més fàcil abans, quan hi havia Iugoslàvia, Txecoslovàquia i l'URSS.
Sí, senyor. Última hora. Sí,
última hora. La premsa alemanya diu que Raikkonen ja ha signat per Ferrari per la propera temporada. La selecció espanyola de bàsquet acaba de visitar l'ambaixada d'Espanya, precisament a Ljubljana, a Eslovènia.
Gràcies, Gil.
Fins demà.
Gràcies, Oli.
Adéu.
Avui, tiempo de juego amb la selecció espanyola, Vagi bé, bona tarda.